amb el torn de control dels grups municipals, amb els pregs i preguntes. Comencem pel grup municipal de la CUP. Senyor Diapet, teniu la paraula.
Gràcies, senyor Batlle. Intentarem ser breus, ja que ja s'ha allargat prou el ple i hi ha gent que espera per fer preguntes. Bé, abordarem dos temes que s'han tractat durant el ple, però que ens han quedat alguns dubtes que volíem solucionar. Començarem pel tema del port i de l'Sporting Master Center. Primer volíem fer una pregunta, és si existia, quan van arribar vostès al govern, un expedient sancionador obert a aquesta entitat, i si aquest expedient sancionador es va deixar en un calaix o què es va fer amb ell. Entenem que va haver-hi unes actuacions una actuació de la policia en l'anterior legislatura i uns informes que demostraven que l'activitat no s'agafava llicència, i volíem saber què va passar amb això. I abans que em contestin, també per finalitzar aquest punt del tema del port, davant de les informacions que han sorgit als diaris, avui inclús a la cadena SER, al País, etc., demanaríem que des de l'Ajuntament s'aclarís el més ràpid possible aquest tema, perquè crea un núvol i un dubte sobre l'Ajuntament que creiem que és important aclarir el més aviat possible. I bé, li dic un prec relacionat o...
Sí, si
bé, des de la CUP hem entrat una instància aquest cap de setmana, amb el número d'entrada 2703, on demanem tenir accés a tot el dossier relatiu a l'execució subsidiària de les obres d'enderroc parcial de l'edifici Sporting Master Center, situat al passeig de Drassanes número 35, així com l'expedient d'activitats referida al mateix espai, a l'Sporting Master Center.
Gràcies, senyor Diapet, ara li contestem. Accés als expedients, els regidors en tenen sempre, no cal que ho demanin oficialment al ple, vull dir, sempre, els que vulguin es poden dirigir al departament, diguem que custodi i responsable de l'expedient, i el poden evidentment consultar i demanar còpia del que vostès creguin.
Bueno,
per contestar, abans hi ha hagut un punt d'ordre del dia que ja més o menys hem tractat què estava fent el govern en aquest sentit, però per acabar de respondre el tema que preguntava, senyor Narredondo o senyor Mas. Senyor Mas.
Sí, gràcies, senyor Batlle. No, només per clarificar això que comenta, després de la notícia apareguda, evidentment s'ha buscat la informació corresponent a aquest expedient. Aquest expedient es va obrir pel govern socialista l'1 de març i no es va acabar tramitar ni al març, ni a l'abril, ni al maig, ni al juny. Evidentment, en aquell moment va haver el canvi de govern. El juny també, sí, el juny. Què li passa? Quin és el problema? El 8 de juny, el juny estaven actius els regidors seus, senyor Vicente? Ni al març, ni al maig, ni a l'abril, ni al juny no es va fer cap resolució sobre això. Juliol ja no. Evidentment, sabien que era l'estiu, però el més sorprenent de tot això, senyor Pet, deixem que l'expliqui, és que, clar, quan hi ha un canvi de govern, hauria d'haver una, per dir-ho així, una responsable transmissió de tots els temes i de tots els casos oberts, que evidentment no hi va ser en aquest cas, com tampoc, de manera sorprenent, no hi havia cap menció d'aquest expedient en el sistema informàtic que hi ha de gestió de les integrades de les activitats. Per tant, evidentment, quan va entrar aquest govern i es va posar a treballar, ja havia caducat l'expedient que es va obrir a l'1 de març. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Seguim amb les preguntes, senyor Pet.
Bé, un tema que va en part relacionat, que és el ple municipal d'abril del 2012, s'aprovava amb el vot contrari de la CUP el retorn al Departament d'Interior de la Generalitat de les competències administratives d'inspecció i sanció d'establiments oberts al públic, als espectacles públics i activitats recreatives autoritzades. Voldríem saber si es pot... Bueno, demanaríem que es fes una valoració d'aquest retorn de competències i com ha anat durant aquests gairebé ja tres anys. Vale. Ara fem una...
Perdó, senyor Pet, és un prec, el que fa que es faci una valoració del traspàs del retorn de la competència a la Generalitat.
Sí, perquè entenc que ara mateix no m'ho podran contestar, oi?
No tenim totes les dades.
Correcte. Vale, ara fem unes preguntes que ens han demanat que entréssim als bombers voluntaris de cara que costessin en acte. Volíem preguntar quina diferència hi ha hagut entre el preventiu que realitzaven els bombers voluntaris de Sitges i el que han realitzat els bombers funcionaris de fora, vinguts de fora.
Sí, aquesta és la senyora Villalluís.
De fet, els bombers professionals han estat en 5 llocs, o sigui que teníem 5 cotxes, bueno, 5 camions, 5 cubes, i teníem també ambulàncies, 3 ambulàncies. Ells han estat a la rua del diumenge al migdia, la rua infantil, la del dimarts a la nit, la del diumenge a la nit i la del dimarts a la nit. A la resta havien estat distribuïts de manera que no hi havia cap perill. La seguretat no ha tingut mai cap problema, vull dir que ells han fet els serveis i han fet una suplència de lo que no podíem posar des d'aquí serveis voluntaris. Evidentment, ells ens van demanar també que féssim un patrullatge, que els tinguéssim molt a prop patrulles nostres de policia, per si hi hagués algun incident, que com no tenien coneixement exactament de com eren els carrers o com era el territori de Sitges, poguessin convoyar-los per fer una sortida ràpida, una intervenció el màxim possible. És cert que, i no us haig d'enganyar, que hem trobat a faltar aquests bombers voluntaris, perquè són coneixedors del territori, aquesta és una, i després que crec que som conscients tots de la necessitat i de la i d'aquesta gratificació que és en un poble tenir els bombers voluntaris. Però, vull dir, des de la Generalitat ens han correspós. Gràcies.
Gràcies, senyora regidora. Nosaltres ens constava que el que ens han enviat els bombers, més que res per fer-nos una idea de la necessitat d'aquests bombers voluntaris, que aquest any hi ha hagut 15 bombers en lloc de 40, 4 camions en lloc de 7, una ambulància amb infermeria en lloc de 2, un cotxe lleuger amb mitjans d'extinció en lloc de 2, amb l'escriptura davant d'infermers. Entenem que amb això, vull dir, més o menys és lligam el que ha explicat, però entenem que clar, és una minva considerable i també el fet de que no hagi passat res, si hagués passat alguna cosa ens trobaríem amb uns mitjans molt més curts.
De fet, de cubes, de camions de bombers, n'hi havien 5.
Més preguntes, totes aquestes preguntes són dels bombers voluntaris. L'arribo, les rues infantils i l'enterro, han tingut preventiu de bombers en camió d'aigua i ambulància amb infermeria?
Hem tingut una cuba que ens ha fet el servei de la rua del diumenge al migdia. No, sí, del diumenge al migdia i del dimarts i de l'enterro. Les ambulàncies, de totes maneres, a través de Creu Roja també s'han suplert.
D'acord. El dissabte de Carnaval hi havia bombers a Sitges?
El dissabte de Carnaval no. Nosaltres el que sí que a través dels bombers professionals de la Generalitat, ells es van encarregar de posar en contacte els bombers més propers a la vila, com són els de Vilanova i Vilafranca i Castelldefels, per si hi havia algun incident que ens poguessin venir a ajudar.
D'acord. Les nits de diumenge i dimarts de Carnaval hi havia bombers a Sitges un cop finalitzada la rua de la disbauxa i de l'extermini?
Els bombers es van retirar molt tard. Jo crec que la rua de la disbauxa i de l'extermini hauria acabar sobre 2:45 o 3:45 i van anar marxant, però esporàdicament.
D'acord. Quin cost ha tingut o tindrà per l'Ajuntament el preventiu realitzat a la rua de la disbauxa i a la rua de l'extermini 2015 per part dels bombers funcionaris de la Generalitat de Catalunya?
Per l'Ajuntament a cost zero. S'ha fet càrrec la Generalitat.
Bé, ens pregunten també quin cost va tenir per l'Ajuntament el preventiu de Carnaval 2014 realitzat pels bombers voluntaris.
A veure, des de la regidoria l'any passat el que vam fer, dintre de que tenien una subvenció i que el 2013 no s'havia donat, el 2014 se'ls va donar la del 2013 amb un cost de 4.500 euros. No crec que fossin directament per aquest servei, sinó que van fer altres serveis també.
que entenem que no és per aquest servei. En tot cas, i per últim, les preguntes de bombers voluntaris. En relació a la recent formació de la Protecció Civil de Sitges, quina relació o vincle tindrà aquest cos amb els bombers de Sitges, l'ADF i la policia local?
De moment no tenim, hem parlat amb diferents persones que són de Protecció Civil de la comarca, però en aquest moment no tenim res concret de que si tirarem això endavant o no. En tot cas, hem parlat amb bombers de la Generalitat, també amb els bombers voluntaris, perquè si que l'Ajuntament ens interessés tirar això endavant, seria sempre posats d'acord amb bombers de la Generalitat i bombers voluntaris.
D'acord. I per últim, això ja és collita de la CUP. S'ha donat abans, quan he tratat el tema en el ple, s'ha dit que la raó de que no participessin del Carnaval era que no hi havia el tema de la subvenció arreglat, no? Nosaltres ens han fet arribar també un cert malestar per una manca d'informació sobre plànols i sistemes de contraincendis, per exemple, el parquing de l'Avinguda Sofia, i també sobre el tema dels museus que han obert fa poc aquí a la vila.
Bé, jo diria que el tema dels museus, jo el que vaig fer va ser parlar amb la directora dels museus perquè es posés en contacte amb ells, i sé que no ho havia fet, no sé en aquest moment com està. Del pàrquing de l'Avinguda Sofia no en sé res, però sí que m'agradaria també que quedés una mica de palesa de que els bombers voluntaris estan suportant una càrrega, i aquesta càrrega primera ja ve també de la Generalitat, de que els bombers voluntaris estan demanant una sèrie de serveis cap amb ells, perquè ells estan fent, estan dedicant unes hores i tenen una assegurança pròpia, no tenen una assegurança per fer els seus serveis. Això és un hàndicap per ells. Esperem que un moment o altre doncs tot això es vagi polint. I després nosaltres realment des de la regidoria hi hem parlat, però és clar, parlar dient doncs no et podem donar això, no et podem donar la subvenció, tampoc és una cosa que amb ells els hagi agradat massa. I abans ja ho he comentat, que hi ha uns compromisos d'aquest equip de govern i que aquesta subvenció que nosaltres tenim prevista i que tenim dintre del pressupost de governació, a la que arribi aquesta llei, en la que arribi aquí, l'interès i la voluntat hi serà, si Déu vol, doncs que puguem signar aquest conveni.
Per últim, un prec, els demanem que arreglin aquesta situació el més aviat possible i intentem que tota aquesta tasca tan important que han fet els bombers voluntaris, que fan els bombers voluntaris, segueixi i tingui continuïtat, perquè la veritat és que és una gran feina amb unes mancances, la veritat, que
estic d'acord amb vostè i crec que tot l'equip de govern està d'acord.
D'acord.
Gràcies.
Moltes gràcies, ja estaria.
Moltes gràcies, senyor Triapet. Pel grup del Partit Popular, senyor Ferran Llombart, al seu torn.
Gracias, señor alcalde. Son cuatro puntos. El primero, en relación a una pregunta que ya hacíamos al señor Garrigo, a la señora Redondo en su día, en relación a las dos hectáreas que están quemadas en el parque de los Cols de Miralpeix del 1 de septiembre, hace unos tres años. Se nos hacía llegar recientemente una queja de que todavía no ha sido podada la zona que se quemó en su momento. Sin embargo, sí, yo he ido personalmente antes de ayer y he visto una zona como de inicio de poda que parece que quedó no finalizada. Puede ser que todo tenga que ver con la nueva reestructuración del consorcio y con las responsabilidades que adquiere la alcaldesa de Vilanova. Si podemos transmitir a nivel institucional la posibilidad de que estas dos hectáreas que corresponden al término municipal de Sitges puedan ser podadas lo antes posible para así fomentar la regeneración. Es lo único que quería transmitirle este prec.
És un prec, però si voleu contestar com a regidora de Medi Ambient, teniu la paraula, senyora Lina Redondo.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, pel que fa al tema de la gestió forestal de l'àmbit dels Colls i Miralpeix, dir que en els últims mesos s'està portant a terme una col·laboració molt activa amb la Diputació de Barcelona i són ells també qui ens assessoren en quines àrees actuar, en quines no, en quines deixar que que la repoblació es vagi fent de forma doncs, natural i a vegades es desaconsella la poda o l'eliminació de les restes d'incendis forestals que hi ha hagut anteriorment. Seguim tècnicament els passos que ells ens marquen des de la Diputació i per tant donaré trasllat doncs, als serveis tècnics dels Colls i Miralpeix, no obstant entenc que aquesta zona ja deu haver estat estudiada, recentment ens han aportat un estudi molt complex i entenc que si continua d'aquesta manera és perquè els tècnics consideren que el bosc s'ha de regenerar millor doncs, de forma natural. Gràcies.
Gràcies. Gràcies. Seguim endavant. La segona pregunta en relació a les roulots i caravanes que cada vez hay más en Sitges aparcadas por cualquier esquina, incluso la aglomeración que hay delante del parking de los Mossos d'Esquadra, las que hay de forma permisiva, porque así lo establecemos desde el Ayuntamiento, al costat de Can Llopis, etcétera, etcétera. Lo único que quería hacer mención, los que paseamos por el Passeig Marítim, pues estamos observando un incremento, yo creo que esto debe haber sido el boca a boca entre ellos mismos, entre los turistas, el que somos más permisivos en este municipio que en otro. Es la sensación que me ha dado porque he visto un incremento junto con los miembros de mi grupo en los últimos meses y tal vez haya que actuar de una forma menos permisiva desde Gobernación. Por eso les transmito la pregunta de si hay algún plan para poder trabajar en esta dirección.
Señor Lluís, por contestar.
A veure, amb les roulots realment és un problema, però tampoc tenim un lloc on poder-li oferir uns serveis importants i crec que això des de nosaltres ho hem de mirar. No? Tenim el pàrquing, el càmping moltes vegades no hi volen anar, aleshores tenim lo de Can Llopis, però no tenim cap lloc més adequat. El que sí que és cert és que realment la policia va passant a mida de que els ha de trobar, perquè també moltes vegades les deixen aparcades tota la setmana i se'n van. Quan aquestes roulots, les persones que hi habiten, doncs treuen la taula fora o les cadires i tal, aleshores sí que tenen una actuació diferent a quan estan just que entren i surten per anar a la platja. De totes maneres, ho estem seguint. Val?
D'acord.
La siguiente pregunta en relación al edificio de turismo. ¿Qué planes hay de traslado al nuevo edificio que ya se ha preparado para las instalaciones del personal adscrito al mismo? Y si esto afectará también ese traslado a los trabajadores de la zona azul que están en la planta baja del edificio. Y en relación a las dos preguntas, una tercera, ¿cuál es el estado en que se encuentra, si tenemos algún tipo de oferta o la hemos tenido en relación a la compraventa de este inmueble? Gracias.
Señor Garrigo.
Gracias. A lo que refereix al trasllat, en breu farem el trasllat de les oficines de turisme de lo que és el Oasis de Sira Morena 1 a lo que és a Can Milà. Les dependències ja estan preparades, tenim la connexió a internet, el tema de les telèfons també ho tenim solucionat i en breu farem el trasllat. És un espai petit i bàsicament únicament l'ocuparem el que són els treballadors de l'agència de turisme. Pel tema de les possibles ofertes de l'edifici jo ho desconec i res més. No n'hi ha, però diu que no n'hi ha.
Gràcies. I li queda una quarta, oi?
No, era la pregunta que hacía en relación a los trabajadores de la zona azul. Si
¿Qué era la pregunta?
Que habitan la planta de abajo, si hay algún plan, pero me dice el regidor que no. Nada más, gracias.
Molt bé, moltes gràcies. Per part dels regidors no adscrits, teniu alguna una pregunta? Endavant, és el vostre torn.
Sí, primero una respuesta. Primero, porque la ordenanza de circulación que recientemente aprobamos se preveyó ese problema de las roulots y no solamente se puede sancionar o denunciar en el caso de que salgan a acampar, sino que también existían unos artículos en los cuales se podía sancionar por el tamaño del vehículo en función de la zona donde estuviera aparcado. Por tanto, yo lo que le recomiendo al señor Viñete es que lo consulte con sus técnicos, porque era una de las problemáticas que por las cuales cuando se rehizo, se hizo nueva la ordenanza de circulación, pues uno de los problemas que quería atacar era este. Voy con las preguntas. Respecto a los proyectos que salieron en el presupuesto participativo, nos gustaría y bueno, queremos hacer un seguimiento porque realmente pues la ciudadanía tiene unas expectativas de que estos proyectos se lleven a cabo y queríamos saber pues en este mes del pleno anterior a este si ha habido algún cambio, si se ha avanzado en algún tema, si se ha licitado algún contrato, si se ha rehecho algún proyecto, si se ha terminado algún presupuesto, o sea, cómo está cada uno de los proyectos. No le pido que lo hagan ahora, pero sí le pediría a cada uno de los responsables de las áreas donde están digamos vinculados estos proyectos, pues que nos hagan llegar un poco un seguimiento de qué acciones y qué previsiones hay, porque en mayo tenemos las elecciones y realmente los ciudadanos están un poco escépticos a qué pasará después de las elecciones con estos proyectos.
Bé, pel qüestió del pressupost participatiu, si els projectes s'estan, és a dir, encarregant els que s'han d'encarregar, mirant si són qüestions que s'han de comprar o que s'han de proveir a l'Ajuntament, mirar quines són les millors ofertes, etc. S'està coordinant tot des de la regidoria de participació, des d'alcaldia, des del departament d'alcaldia. Ho dic perquè si vol pot tenir la informació a la Junta de Portaveus, anem informant de com estaran, però com que jo ho he dit abans vostè que no pot venir a la Junta de Portaveus, doncs l'informarem de l'Estat. La idea és que abans de que acabi el mandat alguns estiguin executats i altres, de més envergadura, com podria ser l'ampliació del camp de futbol d'Aiguadols, que haurem d'esperar a que acabi la temporada de futbol per poder fer obres, perquè si no, si ho féssim ara, doncs evidentment tots els equips que juguen allà doncs no podrien fer-ho. I per tant això sí que es desenvoluparà en el següent mandat, però per exemple els vestuaris, substituir els vestuaris, canviar-los del camp de rugby és una cosa que es pot fer i materialitzar abans d'acabar el mandat. Els lavabos públics de Baix a Mar també es poden posar en marxa. L'alberg és més lent i estem mirant, vam parlar l'última vegada ja li vam dir de diverses opcions, de si l'edifici és nostre, de si no ho és, de si és una edificació modular, si es lloga amb un privat, és una, diverses opcions que estem mirant pressupostos. El que sí que es farà és l'encàrrec del centre cívic, de les botigues, l'encàrrec de projecte. Falta determinar les rampes i l'accessibilitat del poble de Garraf exactament en quins punts és del poble de Garraf, i no sé si m'he deixat algun, sí, i la tramitació de l'expropiació de la zona verda de les cases del Sor. És a dir, tot està en marxa, però insisteixo, hi ha coses que seran materialitzades, executades totalment abans d'acabar el mandat, com pot ser el canvi de vestuaris o l'adquisició de la zona verda de les cases del Sort, i altres que s'hauran de desenvolupar en el següent mandat, malgrat que estaran encarregades. I perdó, m'he deixat l'escola d'adults, que va ser la cinquena opció però que no hi entrava per volum de pressupost, i que s'encarregarà el projecte arquitectònic de remodelació de l'edifici, això sí, es deixarà encarregat perquè doncs, l'arquitecte, l'equip, doncs, el vagi fent, però evidentment suposo que es cavalcarà de mandat perquè no crec que tinguin temps material per poder-ho fer tot. Sí, informarem a la propera Junta de Portaveus de l'Estat i li farem arribar també amb els regidors no escrits.
També me pot invitar a la Junta de Portaveus.
També el podem convidar.
La pregunta iba más encaminada porque precisamente para en uno de los proyectos del campo de Aiguadols, para que se pueda ejecutar durante la época que nos dijeron que se puede ejecutar, pues hay que hacer unos pasos concretos antes. Y estos pasos, pues comentaron que están redefiniendo el proyecto, porque había una propuesta, pero se está redefiniendo por los técnicos municipales. Evidentemente, de ahí tendrá que salir una licitación y que tendrá que estar efectuada pues antes de que acabe, digamos, antes de que acabe la temporada. Y es esto, los detalles, lo que quiero. Evidentemente, para el tema del campo de rugby, pues habrá unas especificaciones para hacer una licitación pública de estos, o un negociado, lo que ustedes decidan, por el volumen, de estos para el proyecto que comentaba, pues del centro cívico, pues lo mismo, en fin, todos estos pasos. Nosotros lo único que queremos hacer es fiscalizar la acción del Gobierno y del Ayuntamiento para que estos proyectos se lleven a cabo y queden encarrilados antes del final de esta legislatura. Y este era el sentido de la pregunta. Precisamente porque los ciudadanos pues, nos hacen llegar pues, que tienen unas expectativas grandes de ver que esto por los proyectos por los cuales ellos votaron y se interesaron, pues se lleven a cabo.
Comparteixo plenament el que diu. A més, les indicacions polítiques que s'han donat a tots els departaments és que això és una prioritat d'aquest final de mandat, que és deixar-ho acabat o encaminat. I des de la coordinació de participació ciutadana a la regidoria des d'alcaldia estan coordinant-se amb els altres departaments per el més, amb la màxima celeritat, però també amb les màximes garanties de que es farà bé, estiré endavant. Comparteixo plenament la seva reflexió.
Bueno, pues esperaré sus informaciones con impaciencia. Una pregunta para el señor Pep Moliner. Ya se lo había avisado. Tiene una pregunta, pero de buen rollo. No era esta, es otra. Recientemente me han hecho llegar precisamente del campo de Iguadols quejas de que se han retirado de los vestuarios los enchufes. No sé si usted tiene conocimiento, por la cara que hace me parece que no tiene conocimiento. Le pediría, pues, si no me puede responder ahora, que me responda más adelante. Ya le advierto que si es un tema de seguridad se puede entender hasta cierto punto, porque los vestuarios son grandes. La normativa lo que exige es que haya una distancia mínima de la zona de agua a los enchufes, pero lógicamente pues un enchufe dentro del vestuario pues es, con las medidas de seguridad y cumpliendo la normativa vigente, es necesario pues para el propio mantenimiento del vestuario, para las, por ejemplo, las mujeres que también juegan a fútbol o que hacen otro deporte, se puedan secar el pelo. En fin, un enchufe por lo menos, yo no digo, no había más, pero los han quitado, pues le pediría que por favor lo repusieran.
Bien. Señor Moliner.
Concretamente la retirada del enchufe no lo desconozco. Lo que sí sé es que cuando entré de concejal de deportes, cuando encargué el plan de seguridad tanto del campo de Guadols como del pabellón Pinsbens, y puede ser que en este plan integral de seguridad hayan detectado que una de las deficiencias era dónde están colocados los enchufes y el técnico correspondiente, como marca el plan de seguridad, pues los haya retirado. Básicamente es eso. Y no sé por qué le respondí en castellano.
No pasa nada.
No pasa nada, pero me he dado cuenta ahora. O sea, no sé por qué.
Yo se lo agradezco.
Bueno, y es que
muchas gracias.
Es que nunca hablo en castellano, pero me ha llegado esta vertiente.
Molt bé.
En qualsevol cas és oficial, igual que el català, per tant, endavant. Escolti. Senyor Carretero, si vol continuar les preguntes.
Simplement. Jo li demanaria, entenc que pot ser un tema de seguretat, però potser l'informe és incomplet, perquè es poden instal·lar endolls a dintre d'uns vestuaris amb seguretat. I un endoll, almenys un, és d'utilitat. D'acord? O sigui, que el prec seria aquest, que de tots els que s'han tret, almenys que deixin un a una situació desconvenient, amb seguretat, i res més, ja està.
L'enviaré per escrit amb l'informe dels tècnics.
Seguim endavant. Sí. Més qüestions, senyor Carretero?
Sí, l'última. L'última fa referència doncs, al tema del senyor del cap de gabinet d'alcaldia. Al passat ple jo li vaig dir, depèn del que vostè faci, doncs, sabrem quin tipus de persona és. No? Hem vist que només vostè doncs, ha fet un decret en el qual ha suspès temporalment d'empleament i de sou al cap de gabinet i bé, i ja està, sembla que ja està, o ens agradaria saber si ja està, doncs bé, ja queda definida. Vostè és el president d'aquesta institució, és el màxim responsable de tots els treballadors de Sitges, de l'Ajuntament de Sitges, i jo solament li diria que pensi vostè amb la seva actuació què poden pensar els treballadors i si es senteixen representats i protegits quan s'han de protegir, perquè evidentment també quan s'ha de, no és bonca, però se li ha de dirigir al treballador, doncs se l'ha de dirigir, però pensi vostè en la seva actuació, si és que només va fer això, perquè vostè amb aquesta actuació el que ha reconegut és que el cap de gabinet d'alcaldia va actuar d'una manera no correcta. El seu nivell d'incorrecció queda definit per la seva actuació. I jo, sincerament, si fos treballador de l'Ajuntament de Sitges, no em sentiria massa a gust amb un president d'aquesta institució si solament fa aquesta actuació. La pregunta és, ja no passarà res més al senyor cap de gabinet d'alcaldia? Vostès tanquen aquí ja el tema?
Jo em sembla que el decret ho diu molt clar, Ho diu molt clar. Suspensió de sou i feina una setmana per comportament incorrecte. Ja està. Perfecte. Jo vaig escriure això i sí, em penso que vostè ha llegit això.
Sí.
Per tant, el decret no diu, i a més, potser més endavant, no diu res.
Molt bé, no, és el que he entès i m'agrada que vostè doncs, ho ratifica aquí i jo li dic, doncs, que lamentablement penso que no és una actuació correcta, que si jo fos treballador de l'Ajuntament de Sitges no em sentiria en cap moment representat ni protegit per la seva persona. Gràcies.
Gràcies. Alguna qüestió més? No? Grup Socialista, és el seu torn.
Gràcies. Ràpidament, quatre precs o preguntes. A l'anterior ple fèiem el prec sobre la reserva d'aparcaments a la via pública i fèiem referència concreta a una botiga de l'Avinguda de les Flors, de quins teníem permís per tenir un espai davant de la botiga, davant de l'establiment, davant del local, per poder tenir aparcament. Vam quedar que ens tenien alguna cosa, si no recordo malament, i encara no tenim resposta de quin és el criteri per qui pot tenir... Segons l'ordenança, aquella botiga no pot estar. Segons l'ordenança, tenim entès, hi ha una sèrie de locals que no poden tenir aquest aparcament privat. Demanaríem una revisió perquè ens diguessin com treballar.
Ja ho miraré. Val. De totes maneres, està donada i està cobrada. Per tant, alguna cosa hem de fer. Ja m'ho miraré.
Com a mínim canviar l'ordenança, si no. Perquè si no complim el que posa, miau. Segona pregunta. Quan ens preguntem quan tornaran al mercat hippie de la zona de la Torreta, que des de fa un temps està posada al passeig marítim, quan està previst tornar-la a situar en el lloc original de l'espai de la Torreta?
Bé, com saben, vam al mercat artesanal, els hippies perquè ens entenguem, per sapiguem de quin parlem, per no confondre el mercat dels dissabtes o el mercat dels dijous, es va situar a la zona del passeig marítim amb un acord que es va arribar amb els propis artesans, mentre duressin les obres dels museus. Però hi ha hagut una qüestió afegida amb les obres dels museus, que han començat les obres, van començar també les obres de la biblioteca. I aquell espai s'utilitza per obres de la biblioteca, per maquinària, per material, per no pujar tota la maquinària i material aquí dalt, diguem, a la zona de la plaça de l'Ajuntament. És l'espai més obert, sisplau, és l'espai més obert i a més és l'espai on els camions, per arribar-hi ho tenen més fàcil perquè és l'espai més ampli i més obert. I des d'aquí aprofito per dir que no és lloc de pas els camions d'obres grans al Racó de la Calma. No és lloc de pas i ho diu i està ben senyalitzat. I aleshores que es quedin allà, doncs ja ens va bé. Aleshores, quan acabin les obres de la biblioteca i aquell espai quedi lliure, doncs és el compromís que tenim de que retornin al mercat allà, a la Torreta. És el que vam quedar d'acord amb ells, amb els artesans.
Seguim. Aquest seria un prec als veïns, uns veïns de la plaça Indústria i així com del carrer Marquès de Montroig. Ens comenten que d'un local molt conegut allà al centre de la plaça, en aquests carnavals ha tornat a succeir, que hi ha hagut molta rebombori i que fins i tot ha posat aparells de música distribuïdes per la plaça amb uns cables que d'aquí ve el prec, encara consten penjant entre carrer i carrer, entre casa i casa, que es distribueixen per tota la plaça. Doncs primera, que marqueu més amb aquesta persona perquè no pot estar fent el que està fent, primera, i segona, que els qui s'hi costi podrà veure cablejat què passa de banda i banda del carrer distribuïts entre tota la plaça per tal de posar música en cablejat. Per tant, els veïns ens demanen el prec de que feu alguna cosa.
Senyora Villalluís.
Bé, en aquests dies de Carnaval, precisament amb aquestes coses que hi ha hagut, que sempre doncs, la gent fa més coses del que li toca, s'han aixecat algunes actes en diferents carrers. si vol, doncs miraré, bueno, no si vol, li miraré si en aquest cas també s'ha aixecat aquest acte. Val?
De totes maneres, jo voldria una cosa. Els veïns es van dirigir a mi directament via xarxes socials i en el moment que es va, en el moment que es va acabar de detectar, vam enviar la policia. Vam enviar la policia i que jo sàpiga, aquella mateixa nit, ara no li puc assegurar si immediatament va parar la música, però que els dies consegüents no es va produir. I jo vaig dir als veïns, si torna a produir-se aquesta situació, aviseu-me altra vegada. I em van avisar i dic, immediatament per les xarxes socials.
Jo li, que li puc assegurar, perquè ho he vist avui, és que el cablejat encara penja de banda i banda, que aprofita...
Això ho anirem a mirar perquè això sí que ho desconec.
Per posar més concreció, aquells cablejats que hi ha per penjar les figures de Nadal, els ferros de Nadal, de llums de Nadal, per allà passa el cable, si s'hi fixen, que va d'un lloc, d'un establiment, es va distribuir per tota la plaça, i avui encara hi eren, el cablejat.
Doncs el cablejat ho anem a veure, i comprovar-ho, i si és així ho retirem.
I darrera pregunta, ens pregunten els veïns de la plaça Pere Rosales si hi ha hagut algun tipus de canvi respecte a la manera, a la possibilitat d'aparcar. Diuen que ara no poden aparcar com moltes vegades aparcar per sobre la vorera, que evidentment és incorrecte, però si hi ha hagut algun canvi de directiu ara per ara, no només a la vorera, em refereixo a la plaça sencera. Em comenten que, que ara s'estan multant en llocs que no es multava. I em pregunta si hi ha algun tipus de canvi de directriu. Gràcies.
Senyor Lluís?
No, no hi ha cap tipus de canvi. No deuen aparcar bé, suposo, perquè no s'ha tocat. Ara, és veritat, si estan sobre la vorera, estan sancionant. I en carrers que no es pot aparcar segons quines hores, també estan sancionant.
Alguna qüestió més? No? Doncs finalitzem aquí el ple municipal, s'aixeca la sessió. I donem la paraula al públic per si hi ha algú que vol fer alguna intervenció. Recordin que les intervencions, per fer-les, s'han de presentar si amb noms i cognoms, si representen alguna entitat, algun col·lectiu, s'identifiquen com a tal. Intentin ser concisos, tenen un màxim de 5 minuts per acord dels portaveus. I primer faran vostè totes les intervencions que desitgin i després contestarem totes seguides. No hi ha possibilitat de debat, tal com diu el ROM, sinó que simplement és una intervenció per manifestar una situació, una pregunta, una reivindicació, el que vostès considerin. Endavant.
Bé, bona nit. No sé si ho saben, quin dia era ahir, però per a moltes persones com jo era un dia de lluita. Era 22 de febrer, Dia Europeu per la Igualtat Salarial. I em pregunto si saben quin dia era, perquè el darrer ple ja es va demostrar el poc interès que tenen alguns membres d'aquest Ajuntament en lluitar per la igualtat. Saben quina és la diferència de guany salarial entre homes i dones a Catalunya? Segons dades d'un informe realitzat el 2012 per la UGT, la diferència és d'un 24,88%. Una diferència de salari per fer la mateixa feina, treballar les mateixes hores, amb la mateixa qualitat, però cobrant un sou inferior pel fet de ser dona i l'empresari enriquint-se dia a dia. Segurament alguns de vostès pensareu que la violència masclista és una agressió física, un insult. I no, una xifra com aquesta, 24,81% de diferència de guany salarial entre homes i dones a Catalunya, és violència masclista. També ho és la falta de representació femenina, a càrrecs de responsabilitat, als ajuntaments, etc. Categoritzar alguns llocs de treball com tasques de neteja o de cura de les persones dependents, que equívocament solen ser feines poc valorades social i econòmicament, també és violència. I el gran problema d'aquesta dada, d'aquesta esquerda, d'aquesta diferència, és que no disminueix ni es fa res perquè baixi. Tot el contrari, augmenta i a més s'ha intensificat amb la crisi econòmica. I repeteixo, ningú fa res. Sí, es fan lleis per moltes coses, ens diuen que estem avançant, que vivim al segle XXI, però realment seguim al segle passat. La dona segueix sent discriminada, segueix tenint dificultats per accedir a llocs de treball, segueix suportant comentaris masclistes, abusos, assassinats. El masclisme segueix en vigència i molts no mouen ni un sol dit. Les joventuts d'esquerra volem denunciar les importants desigualtats retributives que encara persisteixen per raó de gènere en el mercat de treball i volem reivindicar la necessitat de la superació d'aquestes desigualtats que atenten contra els drets fonamentals de les dones i barren el pas a l'assoliment de la igualtat efectiva entre dones i homes. Volem compromís per arribar a una igualtat real. Per això calen polítiques socials i cal que els qui teniu el poder d'una manera o altra entre les mans actueu i feu alguna cosa a part de penjar fotografies al Facebook. Tal com vaig dir al darrer ple, cal que ens en recordem de la dona cada dia i no només pel 8 de març o 25 de novembre. I per cert, senyor Mercè, quan s'està al ple, no al Facebook. Ah, per cert, no he dit el meu nom, sóc en Joan Rodríguez i sóc el secretari de Política Municipal de la xarxa Sitges. Moltes gràcies.
Hola, sóc el Josep Carbonell, parlaré en nom de l'Agrupació Popular de Sitges, de Valls Populars de Sitges. El senyor president Xavier Salmerón m'ha demanat que llegeixi aquest text. Ell no pot estar, però ho està seguint per la ràdio. Diu així: el passat 19 d'agost, en el transcurs del pregó satíric de l'Agrupació de Valls Populars, que organitza per donar el tret de sortir a la Festa Major de Sant Bartomeu, vaig pronunciar unes paraules en què vaig explicar que l'entitat a la qual represento estava trista i que passaria amb una Festa Major trista. Perquè estàvem demandats... Perdoneu, que se m'ha acabat el mòbil. Perquè estàvem demanats per un afer totalment privat entre dos sitgetans i que consideràvem que tant el govern com l'oposició municipal no s'havien implicat gaire en el tema. Aquelles paraules no van sentar gaire bé els representants municipals, i ho reconec. Segurament em vaig excedir. Demano disculpes novament. Per sort, en dies posteriors vam poder llimar les diferències, unes diferències que eren de percepció, perquè evidentment que l'Ajuntament, mitjançant el seu regidor de festes, el senyor Almirall, i el cap de Ganivet, el senyor Fullera, havien fet molts esforços per fer una mediació en la qüestió i que l'agrupació no sortís perjudicada. Passat aquest capítol i amb una Festa Major de pel mig, la colla de diables de l'agrupació va fer un acte sense precedent a Sitges. El dia 23 d'agost va fer una disculpa pública mitjançant un manifest abans dels versos d'enguany, al mateix lloc on es van produir els fets dels quals es demanà l'agrupació, i citant explícitament a la persona demandant perquè se sentís al·ludit. Un gest lloable que em va fer sentir orgullós d'aquesta colla de malvats infernals. Ara bé, un gest que no va servir de res, ni tampoc els esforços de mediació novament per part del regidor de festes. I ara sí, amb el suport moral d'alguns partits polítics de l'oposició. Al desembre, l'entitat va celebrar la seva assemblea de socis anuals. Prèviament, el judici previst es va ajornar de data per causes internes del jutjat. En aquell moment vam veure una nova oportunitat per solucionar el tema i per fi vam poder negociar amb la part demandant, on la Junta de l'Agrupació va arribar a un acord per traslladar en assemblea la voluntat de la part demandant per deixar al marge la demanda de l'agrupació a canvi que els socis expulsessin a l'entitat el Llucifer. Els socis no ho van acceptar i ho celebro. El dia 12 de desembre, dia de l'assemblea, l'agrupació va demostrar un exercici de maduresa espectacular i d'associacionisme envejable. Podrem estar en contra o a favor del resultat d'aquella votació, però el debat que es va produir va ser intens i a la vegada enriquidor. Fruit d'aquella assemblea, el resultat significava anar a totes i defensar novament el que per nosaltres és injust, estar demandats. És injust perquè des del principi hem vist que això és un afer totalment privat entre dos sitgetans i que ni nosaltres, l'agrupació, hauríem d'estar en aquesta causa, ni l'Ajuntament s'hauria de personar. Però una cosa és el desig i una altra, de ben diferent, és la realitat. Senyor Mercè, no digui que no correm perill de ser condemnats perquè qui li ha passat aquesta informació de la demanda que vostè ha exposat és totalment falsa. L'agrupació està codemandada i en el cas de ser trobats culpables per un jutge, potser haurem de pagar 18.000 euros, a mitges entre els dos demandats, en Lluís, el Llucifer i l'entitat. Sap vostè el que suposaria haver de pagar 9.000 euros per una entitat com la nostra? Senyora Lluís, la festa i la tradició pot estar en perill per culpa d'aquest afer privat, i això ho diuen tècnics i experts sobre la matèria, entre aquests la Direcció General de Cultura Popular de la Generalitat, i que consti que, evidentment, potser en Lluís va exercir el poder del micro per exigir afers personals, però les coses se solucionen parlant i no posant demandes com a primera queixa de l'assumpte. I si el passat 19 d'agost vaig dir que estàvem tristos, avui dic de forma clara que estem orgullosos, amb majúscules, dels polítics que esteu aquí i que heu votat a favor de que l'Ajuntament es personi a la causa. Orgullosos perquè gràcies a aquest fet no estem sols i aquella ajuda que reclamàvem als quatre vents per fi la veiem encara de forma més positiva. Potser no servirà de res, o potser sí, però ja no estem sols i per fi ens podem treure de sobre aquella motxilla de pensar que estem sols navegant contra corrent. I amb això no vull dir que no estiguem agraïts al suport de la Generalitat, de les altres colles de Diables de Sitges o de la Federació de Diables de Catalunya, entre altres. Però el que s'ha aprovat avui al ple municipal és un fet noble. Gràcies, senyor Batlle, per haver tingut la valentia d'haver aprovat aquest decret. Sé que no és fàcil per vostè i el seu govern posicionar-se d'aquesta manera. Gràcies, senyor Vicente, senyora Sant Miguel, senyor Llompart, senyor Martínez, senyor Pet, senyor Almirall, senyora Rosell, senyor Moliner, senyora Redondo i senyor Mas, per creure que aquesta demanda, o tal com està plantejada avui, afecta les tradicions i el nostre folklore local. Fins avui la tarda hem intentat arribar a un acord amb la part demandant per tal que retiri l'agrupació de la causa. Novament no s'ha produït i això ens provoca de nou aquella frustració i sensació de perdre temps. Senyor Ramon Artigas i Poig, en nom de l'agrupació, i m'agradaria que constés en acte i que s'escolti per Ràdio Maricel de forma pública, disculpes, perdó, ho sentim. No sé com podem dir-ho d'una altra manera. Disculpes per si s'ha sentit ofès i perjudicat, però no ens faci anar a un judici on haguem de defensar allò que podem solucionar entre nosaltres. I per acabar, novament gràcies, Ajuntament, per estar al nostre costat.
Moltes gràcies. Seguim endavant. Més intervencions.
Bona nit. Soc en Jordi Galindo. Avui és dia, sembla ser, d'agraïments. El que tinc a dir és que soc un dels 34 afectats, perjudicats, per la qualificació urbanística de fora d'ordenació del carrer Ferrocarril 1, 3, 5 i 7 de les botigues de Sitges, el qual avui, amb l'aprovació per unanimitat dels grups municipals d'aquest consistori, ens han obert les portes per a una regulació que sigui ja en el futur la que ens tregui de tota la problemàtica en què ens trobem. Potser molts dels grups d'aquí ja em coneixen, perquè la meva assistència en diverses plenaris han sigut moltes vegades per criticar, per reclamar la falta d'actuacions que tots coneixeu a les botigues i o bé actuacions que han resultat perjudicials també per les botigues. Bé, avui, i penso que s'ha d'estar sempre a les verdes i a les madures, penso que tinc a expressar el meu agraïment al d'alguns dels veïns que m'han acompanyat en aquí i les 33 famílies hostans que se'ls ha tret una llosa urbanística de quasi 10 anys amb la indefensió que això suposava. Per això tinc que expressar el meu agraïment en primer lloc al senyor Batlle, perquè és el responsable final. En segon lloc, a tots els grups municipals, moltíssimes gràcies per la seva votació per unanimitat. I en tercer lloc, i especialment, a la regidoria d'Urbanisme i a la senyora Elena Alonso, que amb el... Ai, perdó, Elena Redondo, això és una... és la nostra presidenta actual de l'Associació de Veïns, es diu Elena Alonso. Bé, llavors, perquè tant ella com els seus serveis tècnics des del primer moment han tingut una especial sensibilitat en solucionar-nos aquest tema que arrossegaven des de feia temps. Moltíssimes gràcies. I una pregunta, senyora Redondo, una única pregunta, i és, a partir d'ara, quins passos s'han de fer? Com continuarà tot això fins a arribar a l'aprovació definitiva? Bona nit i moltes gràcies.
Gràcies, senyor Galindo. Més intervencions.
Bona nit. Soc Cristina Martínez, de l'agrupació de lectors Fem Sitges, i volíem preguntar per quin motiu hi ha un increment dins del pressupost del 2015 del valor dels terrenys de naturalesa urbana, un increment de 2.173.000 euros. Creiem que és una xifra molt elevada d'increment d'ingressos que voldríem saber per quin motiu. La següent pregunta seria per quin motiu també l'ingrés per multes, que en principi a l'any 2014 estava provisionat per 600.000 euros, aquest any 2015 ha passat a 300.000. Nosaltres creiem que realment les coses poden anar amb una certa oscil·lació a l'alça o a la baixa, però no d'un 100%. No? O sigui, creiem que realment les coses pots previsionar que poden anar a millor o a pitjor amb una certa coherència, però no així arruixades, perquè realment en el 2013 estava pressupostat una altra vegada a 300.000 euros aquesta partida. Preguntem per què. També la modificació de totes i absolutament quasi bé totes les partides en la situació que tenen dintre dels epígrafs i col·locació del pressupost. És a dir, els 1.800 renglons que té el pressupost estan quasi bé tots absolutament canviats, sobretot els dels principis. Creiem que al final potser se n'havien cansat. Però realment això dona una impossibilitat total de veure una progressió d'un any cap a un altre. Creiem que és una lògica quan tu comences un mandat, que realment modifiques un pressupost per una certa estructura que tu creus amb el que té que funcionar. Però ara al final de mandat que tornin a canviar absolutament tots els renglons del pressupost, realment creiem que és una intenció poc transparent i una vocació de confondre. Realment això és un prec de que no és la manera de funcionar, perquè les coses es vegin amb una progressió natural d'un any a un altre en quines són les diferents partides. També volem preguntar la zona blava, que té un increment de 75.000 euros, per quina causa? Bé, també tenim com a pregunta que com és possible en les zones aïllades de Sitges, com és possible que molts veïns vegin que patrulla més el camió de la brossa i de la xavalla que la pròpia policia local? La veritat és que això en el ciutadà li sobta, quan realment hi ha una demanda constant de més patrullació de policia local. Totes les ordenances presentades aquí en el consistori poden estar molt bé o poden no estar tan bé, però en principi són constructives. Però el més constructiu de tots és que es compleixin, que es facin executar verdaderament totes les ordenances que també creiem, entre altres coses, molt fàcil les d'aprovar 2 mesos abans d'acabar el mandat. Per tant, això sí que és un prec que verdaderament el que fa falta és que les ordenances es compleixin. I res més. Bona nit.
Sí, buenas noches. Mi nombre es Luis López, soy presidente de la EUC de Valpineda y miembro de la agrupación de lectores FEM Sitges. Mi primera pregunta es, el año pasado hubo una modificación de la tarificación del agua, de pasar del consumo de 45 metros cúbicos fijos, que al final no supuso ninguna reducción, venía dada por una sentencia, y se colocó la cuota de servicio de por 38 perdón, por 38 euros. Al final, en definitiva, hubo un aumento de un 32% del aumento del agua. Bien, han modificado el consumo que se paga según el consumo real, pero ¿por qué siguen facturando en la alcantarillado los 45 metros fijos? Quiere decir, tengo aquí una factura, o sea que no es nada falso. ¿Por qué un señor o una familia que consume, por ejemplo, en este caso 18 metros cúbicos, tiene que pagar 45 metros cúbicos de alcantarillado? Hipotéticamente, si fuese todo al alcantarillado, serían 18 metros cúbicos, que no lo son, porque no lo utiliza para comer, se evapora el agua. ¿Por qué se facturan 45 metros cúbicos? Esa es mi pregunta. La segunda pregunta es, en el presupuesto para este año había 1 millón de euros para la renovación o el mantenimiento de este edificio. ustedes cómo gestionan, la previsión del presupuesto para participativo, como no lo habían presupuestado, han cogido y han hecho una modificación de crédito donde han cogido ese millón para pasarlo a otros menesteres. ¿Por qué han sacado el millón de ese edificio? ¿No se va a reparar el edificio? Gracias, buenas noches.
Sí. Senyor alcalde. Gràcies. Pels oients de Ràdio Maricel, em dic Josep Urriols i represento Entesa per Sitges. Miri, senyor alcalde, no sé si està escrivint o m'està escoltant.
Estava escrivint el seu nom, però després el que apunti
Fantàstic.
Ho relaciono amb vostè i li pugui contestar. Jo
Fantàstic.
Si vol no escriu, però de vegades em faig una confusió quan hi ha tantes intervencions.
Sí, no, jo ja sé que a vostè aquestes intervencions del públic l'incomoden perquè d'alguna manera aquí fem oposició quan moltes vegades des d'aquí dalt no es fa massa correctament. Però bueno, anirem al cas. El problema és que quan fem preguntes no tenim dret a rèplica, ho diu el ROM i ho acceptem. I clar, quan fem preguntes moltes vegades no se'ns contesta o se'ns defuig o pilotes fora o ja ens ho mirarem o això no toca, això és una opinió política. I clar, quan parla el senyor Mas, per exemple, i menteix descaradament, és la seva paraula contra la meva, lògicament, però nosaltres, i parlo de l'anterior govern, vam deixar l'expedient perfectament instruït de l'hotel, entre cometes, d'Aigua Dols, i aquest expedient s'ha passat 3 anys en un calaix. Doncs no em diguin que estava mal instruït, que no sé què, que no hi havia el registre. Escolti'm, tot això són excuses de mal pagador. El País Digital d'avui, podem consultar, diu textualment, i en tot cas, si no és així, m'ho desmenteixen, li llegiré textualment el que diu el País Digital d'avui. La regidora d'Urbanisme de Sitges, senyora Elena Redondo, confirma que el consistori va deixar expirar l'expedient. La raó d'aquesta decisió, segons Redondo, llegeixo, vull dir, això està a internet, és que el regidor de Competitivitat i Ocupació, Jordi Mas, va considerar que no tenia sentit executar la resolució perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya havia sentenciat contra la Generalitat quan el Departament de Territori va multar el 2007 Port Resort Sitges amb 120.000 euros. Per tant, en què quedem? Que hi havia expedient, que no n'hi havia, que es va deixar morir, que el senyor Mas va dir o va deixar de dir. Vull dir, escolti'm, això fa bastanta pudor. La segona qüestió és l'adjudicació de l'obra d'enderroc del tercer del pis que sobrava de l'hotel. És realment estrany, per posar-hi algun qualificatiu, que es convidi en un procés sense publicitat i l'empresa, una empresa de Castellbisbal que no coneix ningú, o almenys ningú a Sitges, o almenys la majoria sembla que no hi hagi empreses a Sitges capaç de fer això, se la convida i resulta que aquesta empresa és del soci del propietari de l'hotel. Caramba, entre amigos, la cosa queda a casa. Ara resulta que pagarem l'enderroc de l'hotel, el cobrarà amb el seu benefici industrial, el seu IVA, i després ja veurem quan aquest ajuntament pot recuperar això perquè resulta que estan en concurs de creditors els de l'hotel. Bueno, doncs, fantàstic. El negoci de Roberto de les Cabres. Vostès que es preuen tant de ser una gestió tan impecable, aquesta si més no fa pudor. Vull dir, els de la CUP han preguntat per aquest tema, però a mi em sembla que aquí han quedat moltes qüestions que vostè com a mínim hauria d'intentar aclarir i treure dubtes, perquè tot això fa molta pudor, senyor Forns. Aviam si em contesta. Gràcies. Perquè, bueno, i al final, si tot això no ho acabem de veure clar, vostès que són tan aficionats a anar a la fiscalia, potser aquesta vegada els hi tocarà anar amb advocat.
Seguim endavant.
Hola, bona nit. Soc Miquel Cibera, bomber voluntari de Sitges i avui, amb el permís dels companys, actuo com a portaveu de l'Associació de Bombers Voluntaris de Sitges. Primer de tot, dir que lamento no poder començar la meva intervenció en aquest ple agraint amb el govern municipal que ja tenim solucionats els nostres problemes. Per mi és molt, molt trist no poder començar amb un agraïment a vostès. Seguidament, fer-los tres preguntes. En relació al mal estat del parc, la regidora ha dit que ja estava en marxa el procés per arranjament d'aquests perfectes. M'agradaria saber què és el que ja està en marxa. Jo ho desconec i he estat aquí avui al parc tot el dia. I segona pregunta, ja tenen data per a la realització de l'estudi sobre l'estat del parc per part del Departament de Patrimoni de l'Ajuntament de Sitges, al qual es va comprometre la regidora a Ràdio Manacel el 6 de febrer? I tercera i última pregunta, si són certs els rumors que s'està plantejant realitzar un nou parc de bombers de Sitges al polígon Les Proelles o a les seves proximitats, i en cas afirmatiu, si s'ha tingut en compte o es pensa tenir en compte l'opinió dels bombers voluntaris de Sitges respecte a la inconveniència de dita ubicació. Moltes gràcies.
Bona nit, senyor Galda, polítics. Vinc en representació, sóc Jonathan Vega, vinc en representació dels usuaris de cànnabis de Sitges. Cànnabis, Jonathan. Jonathan.
Jonathan.
Vinc el meu company i president d'AUMA. Conjuntament portarem la plataforma Som Usuaris, que compta amb 3.000 persones a Sitges. I les meves preguntes són que m'agradaria saber si hi ha un article a l'ordenança que va fer el mes passat de reubicació de les associacions que no puguin complir amb la normativa, la tècnica normativa, tot el que es demana a la normativa. Una altra pregunta, si em podeu definir o explicar què vol dir fora d'ordenació. I per últim, em fa la sensació de que aquesta ordenança està feta per desaparèixer les associacions més capaç regular-les. Moltes gràcies i salut.
Pots aguantar, sisplau, que no tinc aquesta mà bé. No, no tinc la mà bé perquè he tingut un infart cerebral, però no sóc idiota com uns altres que se n'enriuen. I no ho dic per vostè, ho dic pel seu company. I perdonin. Ja sé que em començo senyor... malament, senyor Calde, vostè perdoni. Senyor Vicente, no sé si és de Sitges o de la Zarcilla Totana, jo sí que li podria dir. Miri, em pregunto si per què es preocupa ara per la taula, si a vostès els hi va semblar bé el pressupost. Què passa? Que van signar un pressupost sense llegir-se'l. Van dir que sí. Els aplaudeixo. Miri, no el veiem mai. Bueno, si lo había escrito en castellano por aquello de que me entienda mejor. No le vemos nunca. No está cuando vamos a recoger comida a los contenedores que tiran los supermercados por la noche para los indigentes. No está cuando atendemos a maltratados y a violados. No está en ningún momento de ninguna recogida ni de comida ni de nada social. Está solamente para tocarnos la pera, señor Vicente. No recoge comida para nadie. Nosotros sí que lo hacemos y lo hacemos fuera del presupuesto municipal, señor Vicente. Y lo hacen las asociaciones que no tienen nada que ver con la taula. La taula solamente lo promueve. La taula solamente ha hecho una oficina. Es que le he oído por radio y no sabía si hablaba o rebuznaba y he venido a traerle un poco de alfalfa. Sí, sí, no hace falta que...
Señor Nicolás.
No, això no ho tenia escrit. Això
per això, ara. Com que no ho tenia escrit, llegeixi.
Perdoni.
I no surti del guió perquè...
Eso sí, ahora pone en duda la honorabilidad de la taula. Eso que ustedes, aparte de votar esa partida, estaban tan contentos y convencidos. ¿Qué quieren? ¿Meter un gusano dentro de la taula y politizarla como acostumbran hacer en otras cosas? Y eso sí que está escrito, pero es que me sé de memoria. Acostumbran ustedes, y no me mire con esa cara porque no vale la pena, acostumbran ustedes a meter gusanos allí donde creen que tienen que dominar algo. Así les va. Han dividido el Partido Socialista en 10, no en 3, en 10. Continúen así. Usted y el seu company, al fil del sastre. Continuen així que aniran bé. Per cert, en algun moment la meva família els Nicolás Merlus Ferret, Feus i Pauletes per mot. Vam acollir la seva família quan va vindre de la Zarcilla Totana. Van tindre llit i van tindre menjar. I ara ho continuem fent anys després. I ho farem amb vostès o sense vostès, amb els seus retrets o sense retrets, amb o sense diners. Som sers humans, som gent del país i nosaltres vetllem pels altres. Vostès no sé què cony fan.
Seguim endavant, sisplau. Alguna intervenció més?
Sí, hola, bona nit. Gràcies, senyor alcalde, per deixar-me hablar. José María Lezaún, presidente de la Asociación de Vecinos de Quinmar. Bien, nunca es tarde si la dicha es buena. Al final, gracias. Y sobre todo, pues gracias a los partidos políticos que han visto el error del dichoso PAU 14 y con sensibilidad han votado para que realmente el PAU 14 pues se disuelva. Gracias, Luis Marcé, por haber hecho una nominación, dijéramos, histórica relacionada con el PAU 14. Elena Redondo, gracias, porque al fin ha pasado el PAU 14 por el Pleno y realmente ha pasado más o menos como ya habíamos hablado en diferentes ocasiones. Gracias también a los partidos políticos que con sensibilidad han votado a favor de que este PAU pues, se disuelva. De todas las formas, pues mira, tengo un par de cosas y son de disciplina urbanística, Elena Redondo, señora. En el pleno del pasado mes de diciembre y en nombre de la Asociación de Vecinos de Quinmar denuncié una obra realizada ya hace unos años y que a nuestro entender supone una presunta ilegalidad por cuanto se ha invadido zona verde pública y se ha procedido a construir una escalera y a copiar material de obra sin que se conozca ningún tipo de autorización o permiso. Por ello, insisto que la obra en cuestión fue denunciada y ya le digo que entre las funciones de este presidente pues no está la de ser delator, ni mucho menos, ni de nada ni de nadie. Pero al denunciarlo verbalmente y no tener respuesta, nos vimos como colectivo en la obligación de poner los hechos en conocimiento de la administración local. Señor alcalde, usted estuvo visitando el barrio en el mes de abril. Usted vio realmente esta escalera, fue consciente de cómo se había ejecutado esta obra y le dimos como queja que habría que solucionar este problema. Mes de abril, estamos ya a finales de febrero, a pesar de que también he hecho la intervención en un par de plenos. En el pleno de diciembre solicité información sobre el expediente disciplinario abierto y si se preveía la posibilidad de sancionar este tipo de actuaciones. Especialmente grave considero el tema porque, aun respetando las presunciones que en justicia tiene todo individuo, no puedo sorprenderme al saber que el presunto infractor puede ser un responsable político de este ayuntamiento, lo cual produce una reprobación, si cabe, mayor. Abundando, pues, en los principios básicos de cualquier Estado de Derecho, y sí, supongo que lo es, le conmino a que a la mayor brevedad, una vez más, pues, señor alcalde, ejerza usted el liderazgo que se le supone y ponga a trabajar a los servicios técnicos para comprobar si lo que denunciamos está permitido o no, es sancionable o no, y seamos así informados a la mayor brevedad. Le recuerdo que las actuaciones que se ponen en conocimiento de la Administración y no son atendidas cuando pueden suponer una vulneración de la legalidad vigente son motivo de atención por parte de los tribunales. Ya me entiende usted, no quisiera llegar a un susto pues mayor. Yo creo, señor alcalde, que se debe de actuar. Hay otro tema de presunta infracción urbanística. También nos gustaría saber cómo está la denuncia que se hizo en su día sobre la presunta infracción urbanística por la ocupación de una zona pública destinada a lo que en principio iba a ser la tercera escalera de intercomunicación entre las calles de la avenida Masdenpuig y la avenida de Garrofers. Hace ya 4 meses que se denunció este tema y seguimos sin noticias del mismo. Este presidente se ofrece pues a acompañar a los servicios técnicos para hacer las comprobaciones a que hubiera lugar. Esperamos pues, señor alcalde, la actuación municipal para evitar que tener que acudir pues no sea a la fiscalía, porque realmente que tomen o que hagan uso de lo que realmente es un espacio público destinado a una tercera escalera de intercomunicación entre calles, realmente como presidente de la Asociación de Vecinos lo considero realmente grave. Nada más, repetir las gracias a los partidos que han votado a favor de que el PAU 14 salga adelante, a usted personalmente, señor alcalde, porque sé que se ha implicado, y a la regidora de urbanismo, que también al final lo ha presentado, como más o menos lo habíamos hablado en alguna ocasión. Muchas gracias y buena nit.
Bona nit. Soc Joan Planes i Certe. Soc president i president en funcions de Sitges Centre des de l'any 1985, amb el qual es va fer el carrer peatonal. Fins ara s'ha anat trampejant a tranques i barranques, i amb la tolerància i la comprensió per aquesta associació del comportament de l'Ajuntament. Però ha arribat a un extrem que, si no imposen mà, tindrem que prendre actuacions molt desagradables per part de vostès. Resulta ser que no es té en compte ni els Tom Manta, ni les reivindicacions del carrer Buenaire pels sorolls, ni de Joan Terrida, ni d'un local amb el qual es permet per part de vostès que funcioni a partir de les 12 de la nit fins a les 7 del dematí, perquè segons vostès té permís de full time. Aquest de full time no està legislat, i menys en un local de venda de frankfurts i hamburgueses i cerveses, amb els quals obre, ja dic, des de les 12 de la nit fins a les 7 del matí, quan tots els locals estan tancats. Però és clar, el que vol veure, emborratxar-se i col·locar-se, doncs ja treu el lloc adient. Què passa? Que disturbis al carrer, no deixen dormir la gent, s'ha fet denúncia a l'OAC el dia 1 de juliol de l'any 1913, amb el qual aquest Ajuntament ha fet cas omís. L'1 de juliol o 3 de juliol del 14 s'ha reincidit la reclamació a l'OAC per part de la comunitat de veïns. S'ha fet cas omís fins que, a l'insistir, se'ns va convocar en una reunió amb el qual, off the record, se'ns va donar que prendrien unes mesures les quals no s'han complert. Llavors, a mi personalment, m'han provocat un herpes al meu cos de l'angoixa de no poder dormir cap nit durant tot l'estiu. S'ha trucat a la policia a totes hores. El que no es pot ser és que no dormis en tota la nit i estiguis empipant amb uns cossos de seguretat que tenen altres coses per fer, no per estar pendent de que, com que aquell local no té, com que aquest negoci no té local, es munta uns endarulls al carrer, desbaralles, robos, trencar vidres de botelles,
I bueno, és una cosa continuada. I és clar, les converses que he tingut amb els diferents regidors, resulta que un es passa la pilota a l'altre i no se busquen solucions. Llavors, és la darrera vegada que jo em presento aquí a aquest ajuntament perquè vostè, senyor alcalde, posi fil a l'agulla i posi les mesures correctores. Perquè encara que amb un supost que tingués una llicència ben donada, però si aquesta llicència comporta un malestar veïnal i una angoixa, es tenen que posar les mesures correctores per subsanar-ho. Ni més ni menys. El resto li deixo a la seva mà i abans de que vostè acabi la legislatura, si en un període molt curt no ho arreglen, em sap molt greu, per moltes qüestions que ara no venen al cas i que comprendrien que a mi em fa mal haver vingut aquí, em fa molta mal, més del que vostès es poden arribar a imaginar. Però el no puc dormir i a la meva habitació tindre que ser una càmera frigorífica degut al forrament de por expand de densitat grossa perquè no entri el soroll, això no, no és normal. Per tant, li agrairia molt que prengués cartes a l'assumpte. Moltes gràcies.
Algú més? Ja està.
Moltes gràcies. Procedim doncs, a contestar les seves intervencions. Començarem per la darrera, el senyor Joan Planes, president en funcions de Sitges Centre, sobre la qüestió que, dues qüestions que ha comentat, una referència a un local concret del carrer Parellades, sobre el seu permís d'obertura durant la nit, i l'altra la qüestió del Top Manta. Comencem pel Top Manta, la venda ambulant. La senyora Emília Lluís li contesta.
A veure, reiteradament, una vegada més, contestaré el tema del Top Manta. No és un tema que es pugui erradicar i això hem de ser conscients. Quan la policia, les patrulles, tenen designat el passar per centre i el passar per Baix Mar. Però el que sí que és cert és que no podem deixar una patrulla constantment, perquè Sitges és molt gran i hi ha altres serveis. Hi ha altres activitats en altres llocs i el que fan és anar passant. Cada vegada que jo rebo un WhatsApp o rebo o miro al Facebook i surten els Top Manta, perquè és el que retratem més ara a Sitges, no dubti que truco el caporal i el caporal ja ha fet anar amb els agents, no una, moltíssimes vegades. És cert que quan els veuen se'n van i quan se'n va la policia doncs s'hi torna a posar. I aquest és el joc que tenim. I em sap greu dir-ho, però aquest afer del Top Manta és molt, molt difícil de subsanar. Gràcies.
Continuem amb la resposta a la qüestió del local que vostè feia referència, amb el soroll que genera i els possibles doncs, aldarulls que generen de matinada al voltant d'aquest local. El senyor Mas, sí, que n'ha fet el seguiment, li explica.
Sí, per una banda, tenim, com molt bé diu vostè, una llicència atorgada pel govern anterior per un establiment de local de menjar per emportar. Això, segons la regulació que impera català a Catalunya, doncs realment té un horari molt ampli i, per tant, no és un tema d'horaris que puguem actuar. Com molt bé diu vostè, el problema a mi em sembla que és purament de disturbis al carrer, de gent que va, doncs, segurament, com vostè diu, a beure o a menjar a altes hores, que trenquen baralles, clar, això és un fenomen de disturbis, de ordre públic al carrer que s'ha de solucionar. Aquests fenòmens, malauradament, no són tan fàcils d'erradicar com ens agradaria i les poques eines que tenim des de l'administració són la limitació horària. En casos en els quals hi hagi una demostració, una prova fefent de que hi ha una reiteradament disturbis i problemes d'ordre públic en un local, es limitarà l'horari com ja s'ha fet molt recentment a la discoteca d'Àngel Vidal. És a dir, quan realment hi ha casos molt, molt greus, significatius, la Generalitat accepta aquesta reducció horària i bueno, esperem, de fet, és tan recent que potser estarà recorrit alguna vegada, eh? Però amb aquest esperit treballem. Gràcies, senyor Batlle.
Gràcies, senyor Mas. Continuem responent. Senyor Lezaún, moltíssimes gràcies per les seves paraules. Al final, a l'últim ple, ens vam quedar amb una mica de mal de gust, diguem, de veure que semblava que no hi hagués voluntat política per tirar el Pau 14 endavant i la voluntat hi era, però hi havia uns impediments tècnics. I, en fi, ha sigut una mica via crucis, eh? Jo li reconec i assumeixo la part de responsabilitat que ens pertoca com a govern de no poder haver sigut més, anar amb més celeritat, eh? Però ha acabat bé i tenim l'aprovació inicial feta i això ara continuarà el seu camí. Llavors vostè feia referència a dues denúncies que havia fet l'Associació de Veïns de Quim Mar. Una era sobre un sector envaït de zona verda pública amb una escala construïda que havien denunciat a l'Ajuntament i una altra una infracció també urbanística en zona pública també per una tercera escala que s'ha de fer per facilitar l'accessibilitat entre les avingudes Mas d'en Puig i Garrofers. Li contesta la senyora Elena Redondo sobre aquestes dues qüestions que ha pronunciat.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, pels temes de disciplina que comenta, la normativa en quant a disciplina urbanística és molt clara. Necessitem doncs que vostè formalitzi una instància dient adreça, número del lloc on vostè creu que presumptament hi ha una infracció. Si no, per intuïció no podem determinar les infraccions, o sigui, els serveis tècnics municipals es marquen per la normativa vigent i la normativa és molt clara i si vostè no ens diu exactament ni l'adreça ni el lloc, vull dir, no ho podem saber. Per tant, li prego, si us plau, i li torno a oferir de que si vol que els serveis tècnics actuïn, si us plau, formalitzi les denúncies per la via que corresponen. En el moment en què vostè ho formalitzi, immediatament doncs els serveis tècnics actuaran. Però la normativa marca això i així hem de fer les coses. Gràcies.
Sí, senyor Carles Nicolás, respecte a la recollida d'aliments que ha dit, doncs ja penso que ha quedat prou clara la posició de la taula del tercer sector. Per contestar el senyor Jonathan de la plataforma Som Usuaris, sobre, hi havia dues qüestions sobre les ubicacions dels establiments, l'ordenança i després una pregunta molt clara que preguntava què volia dir fora d'ordenació. Li contesta el senyor Mas com a regidor d'activitats.
Sí, senyor Batlle, senyor Jonathan Vega, com vostè i jo hem parlat tantíssimes vegades, li reitero una miqueta el que ja li he anat dient. L'ordenança sobretot regula la normativa tècnica, la normativa que ha de tenir l'establiment com a especificacions tècniques, sobretot per vetllar pel benestar tant de veïns com d'usuaris. Per tant, el que s'ha fet és una normativa tècnica certament complerta per tal de minimitzar qualsevol impacte negatiu que tingui sobre els usuaris i sobre els veïns. I això és una miqueta l'objecte de tot. Fora d'ordenació és un aspecte que jo sincerament penso que es beneficia en el sentit de que evidentment vostès podran complir, i espero que així sigui, tota la normativa tècnica que s'hagi definit en quant a sorolls, en quant a fums, en quant a salubritat, etc, però evidentment no podran complir en alguns casos la normativa de moure l'edifici X metres d'un centre escolar, d'un centre de salut. Per tant, en aquests casos en els quals, com molt bé diu l'ordenació, l'ordenança, els locals que compleixin totes les normatives tècniques per tal de no molestar, però es vegin en la impossibilitat de complir els metres d'un centre escolar, quedaran fora de normativa. El qual vol dir que podran continuar funcionant, però estan en una situació, diguéssim, de provisionalitat, per dir-ho d'alguna manera, la qual no permetrà cap canvi diferent del que estigui establert fins ara. No vol dir que s'hagi de tancar, vol dir que si compleixen amb la normativa, bueno, estarà en una situació Això també recull el règim urbanístic en una situació fora d'ordenació. Malgrat això, vostè em demana si es preveu la reubicació. Això ja és una decisió una mica seva, és a dir, si vostès contemplen, doncs, evidentment, i em sembla molt, molt normal, un negoci, una activitat que sigui sostenible, doncs el que han de fer és buscar una ubicació que realment compleixi amb l'ordenança i, per tant, diguéssim, garanteixi que no hi hagi impacte sobre el veïnat i els garanteixi vostès el dret a permanèixer els anys que vulguin, per entendre'ns. Però això ja és una actuació seva de buscar, entenc, el local, la ubicació que compleixi la normativa.
Gràcies. Moltes gràcies. Sí, per contestar el senyor Miquel Civera sobre representant dels bombers voluntaris, hi ha una qüestió que abans, ara li contestarà la senyora Villalluís el que ha preguntat, sobre el tema d'un possible trasllat del parc. Evidentment que seurem en una taula per parlar quina és la millor opció. I evidentment posarem sobre la taula quines possibles dependències o finques municipals hi han, perquè si anem a buscar finques privades, és a dir, no públiques, l'operació es complica molt més. I per tant, tampoc es pensi que a nivell patrimonial tenim una quantitat de finques com per escollir amb moltes opcions. Per tant, però sí, evidentment seurem, i ara la senyora Villalluís li contesta les qüestions que ella precisament va parlar amb vostès sobre l'estat del parc.
A veure, com bé diu el Batlle, evidentment comptarem amb la vostra opinió, sou vosaltres els professionals d'aquest tema, i dir-vos que realment el que volem fer, perquè hi han d'haver aquests compromisos i necessitem també de l'ajut dels tècnics municipals per veure on podem encabir aquest parc, doncs el que farem serà una comissió d'estudi, crear una comissió d'estudi i posar-nos en marxa, posar fil a l'agulla ja per veure com i de quina manera i què és el que necessitem per anar en un altre espai. Dir-vos també que el compromís que vaig fer amb vosaltres, amb els vostres representants, de rehabilitar el parc que ara teniu, des de Patrimoni estan acabant de fer un estudi d'aquest edifici que s'està també rehabilitant i seguidament ja us trucarem, us vindran a veure perquè els indiqueu totes aquelles mancances que teniu dintre del vostre parc. Val? No sé si em deixo res més. Bueno, la data que heu demanat a la que posem aquesta comissió en marxa, doncs voldrà dir que ja estem en actiu. Si la data del parc per rehabilitar realment serà imminent. I això serà així. No sé si m'he deixat alguna cosa. Gràcies.
De fet, com feia referència la regidora, com que això depèn de Patrimoni, Patrimoni és el departament municipal que s'encarrega dels edificis i les finques municipals i del seu manteniment, i això depèn de l'alcaldia directament, aquest departament ja té instruccions de posar-se en contacte amb vosaltres per quedar un dia per venir i veure in situ aquestes reparacions més urgents que necessita el parc. Senyor Josep Oriols, si no m'agradés aquest torn, probablement vostè no podria parlar en representant de l'Entesa, perquè els partits polítics no poden parlar al torn del públic. Ho diu el ROM. Per tant, si no m'agradés aquest torn, probablement li hauria de dir: senyor Oriols, dirigeixi's a nosaltres com a ciutadà, no com a representant d'un partit polític. I per tant, ho permetem, per tant, acceptem qualsevol intervenció perquè ho hem parlat nosaltres i els portaveus. En qualsevol cas, li contestem les dues qüestions que plantejava vostè, que jo em penso que ja les hem tractat durant el ple i em penso que vostè ja hi era, però de totes maneres no tenim cap inconvenient en tornar-les a tractar. I sigui dit de passada, el que surt publicat no vol dir que sigui veritat. No vol dir que sigui veritat. Senyora Elena Redondo, i no sé si també el senyor Jordi Mas, per contestar al senyor Oriols sobre l'expedient d'enderroc de l'hotel del Port.
Gràcies, senyor Batlle. Bé, contestant breument el que ja he estat comentant a l'inici i per ser contundent també. Aquest govern municipal no ha perdonat cap multa a l'hotel del Port d'Aiguadols. no s'ha perdonat cap multa. I si vostès van obrir un expedient, obrir no sé què, van fer moltes reunions, van estudiar moltes coses, però aquí compten les coses acabades i fetes. I aquest govern ha fet coses concretes, com enderrocar la planta de l'hotel del Port d'Aiguadols que vostès portaven més de 8 anys fent la viu-viu. Nosaltres ho hem fet. Els condemnats eren l'hotel del Port, ho va començar a fer, en un moment donat va entrar en concurs de creditors i aquest ajuntament ha acabat d'enderrocar la planta de l'hotel, que no oblidem molestava a uns veïns de darrere tapant les vistes. Nosaltres ho hem fet. I per finalitzar, també, perquè no quedi cap ombra de dubte, aquest govern, i sobretot que no quedi cap ombra de dubte, els serveis tècnics municipals d'aquesta casa, tots els treballadors de l'Ajuntament de Sitges, han actuat de forma totalment transparent. Han donat, de fet, han notificat i han rebut l'autorització de tots i cadascun dels passos en aquest procediment, de tots, de l'administrador concursal, del concurs de creditors de Bordes Amir, i per altra banda han rebut l'autorització en tots i cadascun dels passos en aquest enderroc del tribunal que ens va ordenar executar aquest enderroc. Gràcies.
Senyora Elena Renó, sí.
Sí, em comentava el regidor Lluís Mercè, recordar, és cert, de moment ni un euro de diner públic ha sortit de l'Ajuntament de Sitges per pagar aquestes obres. Nosaltres hem estat els primers sorpresos en conèixer unes informacions. L'obligat a executar aquesta sentència era l'empresa de l'hotel del Port d'Aiguadols i, de fet, doncs, si la mateixa empresa és la que ha enderrocat, ja haurà enderrocat la planta ell. Vull dir, evidentment, davant de les informacions aparegudes, doncs, s'estudiaran aquestes informacions. Però que no quedi cap ombra de dubte que els serveis tècnics d'aquesta casa han actuat de forma totalment diligent. Gràcies.
Senyor Mas, sí. Per aclarir la qüestió de l'expedient.
Sí, gràcies, senyor Batlle.
Tot i que ja ho he explicat durant el ple.
Sí, bueno, repetiré algunes coses, però també faré esment al que deia el senyor Riols, que si avui no ens podrà rebatre ja ens ho dirà un altre dia segur, i per tant continuarem el tema. Senyor Riol, si hi ha alguna cosa que fa pudor és el fum que volia vendre el govern socialista al seu govern. Això és el que sí que feia pudor. Vostès venien fum, nosaltres hem fet realitats, és com és. Però jo li vull preguntar una cosa i espero que m'ho contesti. Si realment estava tan ben instruït aquest expedient, si estava tan ben instruït, perquè no ho van resoldre? Van tenir març, abril, maig, juny, perquè no ho van resoldre? Estava ben instruït, estava tot ben fet, ho resolguin. Mira qui fàcil, mira què fàcil, tan fàcil com això. Una altra cosa que deia el senyor Batlle, tampoc jo el considero una persona molt, molt, molt llesta, sincerament, per tant m'estranya molt que cregui tot el que publiquen els mitjans de comunicació, sobretot quan diuen que els fets que han transcorregut el juny, juliol i agost del 2011... Jo vaig participar en no sé què d'activitats quan sap perfectament vostè que en aquella època jo era regidor d'Hisenda. Per tant, no sé com es pot creure aquesta mentida dels mitjans de comunicació. Gràcies, senyor Batlle.
Moltes gràcies. Senyor Luis López de Vallpineda, dues qüestions que ha plantejat, referents a l'aigua i referents a l'edifici de la Casa de la Vila. L'edifici de la Casa de la Vila continua el seu procés de rehabilitació. De fet, ara s'ha d'actuar properament en la part exterior, a la part d'aterrats, a la part exterior de la casa, ho dic perquè si aviat doncs veuen vestides és perquè es va seguint el seu pas, eh? No perquè... Jo vull recordar una cosa, els mandats municipals acaben amb unes eleccions municipals i això no invalida que des del Nadal anterior no es pugui fer res, perquè venen eleccions. Ai, tot el que fan ara és perquè venen eleccions. No, de vegades coincideix amb el calendari que després d'A ve B, i després de B ve C, i després ve D, i va fent. I ara que s'ha fet l'interior i ara hem de fer l'exterior. Ho dic perquè abans que algú pugui dir que es fa la façana perquè fem un rentat de cara perquè venen les eleccions, doncs ja els aviso que és la fase següent que toca de la Casa de la Vila. Ara, això vol dir, pensi que hi ha moltes coses que les hem fet amb recursos propis, que de vegades belluguem partides, evidentment interiors, en funció de la necessitat urgent per poder dotar determinades actuacions. I això no és cap qüestió ni irregular, ni fa pudor de res, ni estranya. El pressupost és una eina mòbil que permet que entre departaments, inclús dintre d'un mateix departament, com hem fet avui, com hem aprovat avui, es puguin bellugar partides. El tema del clavegueram li contestarem per escrit, perquè ara, sincerament, no tenim les dades a la mà. I el tema de l'aigua, un augment d'un 32%, senyor Lluís Mercè, com a regidor competent.
No sé d'on ho ha tret aquest senyor, però el cost general de Sorea és de 36 euros al trimestre. I a partir d'aquí, els 18 metres són el preu que estan estipulats. I bueno, vostè diu que no, jo li dic que sí, home, vull dir, sempre està vostè igual amb mi, vull dir, no sé vostè, home, vull dir, si aprovo aquí en el pleno la taxa que no pujava ni un euro, ni un cèntim d'euro a l'aigua, i si a vostè li agrada bé, si no, doncs ja està, el que li digui jo ara. Si no us ho creu, doncs serà el seu problema.
Senyora Cristina Martínez, per contestar-li, hi ha diverses coses. El tema dels valors cadastrals que preguntava dels ingressos que estaven en el moment, li mirarem i ja li contestarem. Perdó, els ingressos derivats de la revisió dels valors cadastrals, entès? No, doncs què he dit? La plusvàlua?
No, les multes, no?
Els ingressos que venen dels terrenys urbans. Ah.
Doncs miri, ho miro i li faré arribar la resposta, perquè ara mateix, de memòria no. De memòria, de vegades totes les dades del pressupost en partides no les tinc al cap. Vostè tampoc les té, eh?
S'ho han mirat avui.
No, dic de memòria, vostè tampoc té totes les dades de memòria. El tema de les multes, li contesta la senyora Villalluís.
Sí, a veure, el 2013 és cert que hi havia aquests 300.000 euros per les sancions, per recollida de multes. El 2014 realment, doncs, quan vam estar reunits pels pressupostos, tant en govern com a oposició, vam creure doncs, que podíem treure més. Vam ser una mica massa ambiciosos. Com que vam ser massa ambiciosos i realment veient els números a la realitat, doncs hem tornat a deixar la mateixa quantitat que el 2013. Si pugem, tindran els resultats a final de l'any, perquè hi hauran els ingressos en allà. Dir-li també que nosaltres participem com a ajuntament al cercle de, espera, com ho llegeixo, de comparació de la Diputació de Barcelona. I en aquests cercles, que hi som tot el que és la part de Barcelona, nosaltres estem amb les multes una mica per sobre de la mitjana. O sigui, vol dir que en realitat el cobrament de multes ha baixat a molts municipis. Val? Nosaltres també dir-li que em sap molta greu el que ha dit, que la policia no va pel seu barri, no va al seu poble, no va, que no els veu, que veu més el cotxe de la brossa. Doncs miri, senyora Cristina, des que aquesta regidora va entrar al setembre-octubre del 2013 en aquesta regidoria, li puc dir que els policies patrullen a els tres torns que tenen. Això li puc dir jo i li puc demostrar. I com que li puc demostrar, m'agradaria que s'ho creiés. Quan vulgui li demostro. Quan vulgui, li demostro. Estan fent el recorregut que hi ha al poble de Sitges en general. Quan dic poble de Sitges és des de les botigues fins a Can Girona o per allà. I m'agradaria que això ho tingués molt en compte. I quan vulgui li demostro. Perquè realment crec que és el que s'ha de fer. No és que fem una cosa extra perquè la fem, no senyor. I sé que molta gent del seu entorn i molta gent de les botigues ho reconeixen. I crec que en principi no tinc res més a dir.
Gràcies. Respecte al tema d'aprovar ordenances abans de final de mandat, és legal, és ordinari, perquè el mandat no s'ha acabat. Jo vull insistir, el mandat s'acaba amb les eleccions municipals. fins al dia abans hi pot haver actuació de govern i actuació d'oposició. Clar que sí, perquè si no el mandat s'acabaria doncs per Nadal. Zona Blava preguntava com és que hi ha un increment, perquè es municipalitza. Es municipalitza. Retorna a l'Ajuntament perquè es dissol la societat. Sitges Model 21, que és qui ho gestiona, que és una societat municipal. Però per això hi ha aquests 75.000 euros més, perquè s'han pressupostat, perquè retorna. I per tant s'haurà d'incorporar també personal, etc. El tema dels epígrafs del pressupost, que van variant, escolta, això és una qüestió molt tècnica. Vull dir, no, vostè diu que està fet per despistar o no sé què. En fi, no... Miri, una cosa més afegida. La instrucció de comptabilitat, em diu la senyora interventora, per normativa superior, ha canviat i, per tant, ha afectat els epígrafs del pressupost. No és per despistar ningú. Senyor Jordi Galindo, moltes gràcies pel seu agraïment, pel seu reconeixement, i preguntava, suposo que preocupat, quins passos seguirem o s'hauran de seguir per continuar tramitant la modificació del planejament que afecta el carrer Ferrocarril.
Gràcies. Agraeixo de tot cor l'agraïment. No, de fet, m'he emocionat i tot. El que m'hauria agradat, la veritat, és poder dedicar doncs, bona part important d'aquesta legislatura a poder treballar per veïns com vostès, que de fet s'han mostrat totalment col·laboratius. Malauradament hem hagut de gestionar i estem gestionant una herència dura, però sí que queda doncs, la recompensa d'haver ajudat doncs, a solucionar certs greuges urbanístics importants que portaven temps arrossegant, i això és una satisfacció. Dit això, dic que ara hem fet l'aprovació inicial, ara entrem en fase d'informació pública. Una vegada haguem rebut tots els informes sectorials, procedirem a fer l'aprovació provisional per aquest ple municipal. Esperem seria temps encara aquesta legislatura, i una vegada aprovat provisionalment ho enviarem a la Generalitat de Catalunya perquè procedeixi a la seva aprovació definitiva. Qualsevol qüestió o dubte, estic a la vostra disposició com sempre. Gràcies.
Moltes gràcies, i per acabar, senyor Josep Carbonell, en representació del president de l'agrupació, moltes gràcies per les seves paraules en nom de tots els regidors, i li transmeten al president, que sé que avui no ens ha pogut acompanyar a aquesta hora, abans sí que era, doncs el nostre agraïment també. I el senyor Joan Rodríguez, compartim plenament tot el que ha dit. Estem totalment d'acord amb el que diu el dia, el que proposa, el que reivindica, el dia de la igualtat salarial, ho implantem i intentem sempre implantar ja de principi en aquesta casa. Moltíssimes gràcies a tothom, molt bona nit.